소래.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 598. Què són les neurones mirall? Aquest tipus de neurona la va descobrir el neurocientífic Giacomo Rasolati de la Universitat de Parma el 1996. Les neurones mirall s'activen quan el nostre cervell li envia un missatge a qualsevol part del cos per executar un moviment, o bé també es pot activar quan algú fa un moviment, les nostres neurones mirall s'activen com si també anessin a fer aquest moviment. Això es veu molt clar amb els nadons, que el que fan és copiar. El fet de copiar ens estalvia temps de pensar. No sabem si les cartes ensangonades que diversos polítics han rebut aquests darrers dies, que ja en són 6, responen a una estratègia unilateral o són fruit de diferents persones. Sigui com sigui, s'ha de condemnar sempre la violència, això està clar. I al mateix temps, intentar tenir una mirada serena davant d'aquests fets. No donem més pistes perquè les neurones miralls d'uns facin la seva tasca i els estalvia el temps de pensar per ells mateixos.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí. Què tal? Estem en directe aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. Comencem amb David García a la producció, la Berta Sacanella a la redacció, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, l'Àngel Ribé, la veu que us atén des de Ràdio Estel, i el control tècnic, Toni Huguet, bon dia.
Bon dia, Mercè, Rafa, Berta, David i Àngels. Què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu?
Avui us toca a vosaltres. Molts ànims, tirem endavant.
Doncs sí, li enviem una abraçada ben forta a en Joan Trias, que sabem que ens està escoltant. Rafa Sanahuja, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè Raga. No, és que estic atabalat, perquè hi ha moltes coses damunt d'aquesta taula, hi ha moltes coses, i m'he de centrar. Entre elles el teu cafè.
Moltes gràcies.
Que aquí el
carai,
tens.
Quin detall.
Home, tu mereixes tot.
Moltes gràcies.
Tu mereixes
tot.
T'has
preparat o no?
Bueno, ara veurem. D'entrada no em sento preparat.
No. Jo avui et veig molt preparat, eh? Bueno, vas bueno. Aquí moltes coses.
Veurem.
En fi, veurem. Nosaltres farem tot el possible perquè tinguis un molt bon despertar i per això et proposem aquesta recepta del dia. Rafa, el protagonista, qui serà?
Doncs bé, la pena de sedició, perquè dos magistrats, després ho ampliarem a l'informatiu, progressistes del Tribunal Constitucional, consideren aquesta pena desproporcionada a la majoria del Tribunal, però rebutja el recurs de l'exconseller Jordi Turull, que es converteix en el primer líder del procés que podrà anar a la justícia europea.
Uh-huh. I si treus el cap per la finestra?
Doncs a Barcelona tenim 16 graus, a Lleida 11 graus, a Girona 12 graus, a Tarragona 14, a Andorra 6, aquesta és la temperatura que li agrada al Trias, i a servidor de vostès. I aquesta hora tot Catalunya està ennuvolada. Cielo enladrillado, m'agrada dir.
Sentit literal?
Sí. I metafòric. Més metafòric que literal, diria jo.
Encara. Avui de què parlarem, Rafa, en el programa?
Doncs mira, parlarem de que el 61% de l'alumnat tria l'assignatura de religió a les escoles. Aquesta setmana vam conèixer les dades facilitades per la Comissió Episcopal per a l'Educació i Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola. Són dades positives o negatives, ens preguntem. Ens passarà aquestes dades per la traductora Raquel Pérez, que és directora d'Educació i Cultura de la Conferència Episcopal Europea. També repassarem l'agenda cultural i política d'un dia com avui amb Berta Secanell. La cap de redacció de Catalunya Cristiana, la nostra estimada Carme Muntens, portarà la seva particular avaluació sobre l'actualitat i avui us volem oferir una de les entrevistes que vam realitzar el dia de Sant Jordi des de l'Hospital de Campanya de Santa Ana, gran jornada que vam viure allà. A una de les voluntàries, amb Anna Garriga, descobrirem tota la tasca que des de la iniciativa Famílies Ajudant Famílies del mateix hospital es fa. Tindrem el darrer darrer minut, amb servidora de vostès. I que és dijous, i per tant, Mireia del Pozo i tot el seu equip també ens portarà un nou plusvalu a d'on serà a partir de 9:45 del matí.
Per tant, no se poden perdre, s'han de quedar amb nosaltres.
I tant, l'únic programa fet i pensat i executat i redactat i de tot, perdones.
Molt bé. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp. Ja sabeu, aquest WhatsApp de Ràdio Estel, que està actiu. Tenim ganes d'escoltar-te la veu. Vinga, envia'ns un missatge al 663-99-30-62. Li vols dir alguna cosa al Rafa, a qui sigui, d'aquí a la casa, suggeriments, queixes, dubtes, opinions. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà?
Doncs mira, Mercè, es parlarà de l'arribada massiva de vacunes a Catalunya, concretament 590.000. Salut accelera la vacunació de la franja entre 60 i 69 anys. També es parlarà de la quarantena obligatòria a les persones que vinguin de l'Índia per la nova variant. També serà un tema de conversa la vacuna de Pfizer, que necessitarà una tercera dosi al cap de 9 mesos. També el nombre de vacunats, que ja supera el de contagis, són bones notícies. I el Departament de Salut i l'Estat es culpen mútuament de l'endarreriment en les dosis per immunitzar policies i guàrdies civils, aquest estira i arronsa que es porten entre uns i els altres. I un tema molt, molt curiós, ho comentàvem abans aquest matí a la redacció. Un gelat, un tema que jo convido la gent que es parli. Un gelat o 1.000 rubles de regal per fomentar la vacunació de la Covid a Moscou. La campanya a Rússia no avança tan ràpidament com volen les autoritats, malgrat que no tenen el problema de la falta de dosis, i per incentivar la gent els diuen, doncs, si vols un gelat i si no, 1.000 rubles.
He buscat el valor.
Has buscat, perquè pensat, jo abans t'he dit, Mercè, compartim-lo amb els oients, que clar, un gelat o 1.000 rubles, que les rubles deben ser al canvi res.
Mira, 0,011 euros.
Ah.
T'ho imagina't, o sigui, no arriba...
No és res.
Ni a un...
Tinc jo més calderilla aquí a la butxaca.
Quedaries amb el gelat, doncs, entenc.
Depèn de què sigui.
Depèn del gust, no?
Si és
home,
bo...
Home, jo he vist les imatges dels russos i feia bona pinta el gelat, eh?
Sí, vols dir?
Sí,
jo també les he vistes i he pensat, ja veus tu.
Tu et quedaries, doncs, amb els...
No ho sé.
No ho saps.
Això fins que no arriba el moment...
Fins que ja no arribem a Rússia.
Ja anirem cap allà, a veure què decidim.
Gràcies, Rafa. I avui el dia sona... Ai, avui el geni del jazz, Duke Ellington, hagués fet anys. Stevie Wonder li va dedicar una cançó, Sir Duke.
A primera hora, a Ràdio Estel.
4 minuts, ja ens situem a un quart de nou del matí i iniciem, doncs, el recorregut informatiu del programa Primera Hora amb aquesta notícia. Rafa, l'Índia s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia de coronavirus al món.
Doncs així és, Mercè. Nous rècords d'infeccions i de morts posen xifres a un drama que està deixant imatges de desenes de pacients tractats fora dels hospitals amb respiradors. Hi ha mort a prop de 400.000 persones per Covid en tota la pandèmia. La variant detectada podria ser més contagiosa i estar darrere l'esclat de casos en aquest país. Davant d'aquesta situació, alguns països de la Unió Europea estan prenent mesures per evitar la propagació de la nova variant.
De fet, Rafa, a Espanya les persones que arribin amb vols procedents de qualsevol aeroport de l'Índia, amb escales intermèdies o sense, hauran de fer una quarantena obligatòria.
Aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'ordre que entrarà en vigor a partir de les 0 hores de l'1 de maig i estarà vigent durant 14 dies prorrogables.
De fet, imatge terrible, terrible, perquè dotzenes de cadàvers de víctimes de Covid-19 s'han cremat aquest dilluns en cremacions massives a Nova Delhi.
A més, Mercè, mentrestant, continuen creixent els casos de Covid en algunes de les ciutats més afectades per la pandèmia, com és el cas de la capital. Els cossos s'han cremat, com deies, en instal·lacions improvisades per a les incineracions.
I mentrestant, a casa nostra, les persones vacunades amb Pfizer necessitaran una tercera dosi als 9 mesos d'haver rebut la segona.
Ho va avançar fa unes setmanes el president de la farmacèutica i avui ho ha confirmat Ugur Sahin, el director de BioNTech, el laboratori alemany que va desenvolupar la vacuna. En una conversa que ha avançat La Vanguardia, Sahin ha explicat que caldrà aquest recordatori per poder mantenir una protecció de pràcticament el 100%, ja que a mesura que passa el temps va disminuint el nombre d'anticossos. Afegeix, a més, que després segurament caldrà posar-se una nova dosi cada any o cada any i mig. El govern alemany ja ha encarregat lots de vacunes de BioNTech Pfizer prevenint terceres i quartes dosis.
I està mordant cua la pica baralla per la vacunació contra la Covid-19 dels guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya i que, recordem, el TSJ ha obligat a reprendre i portar a terme en 10 dies.
La delegació del govern espanyol a Catalunya ha assegurat aquest dimecres que és mentida que s'enviessin tard a la Generalitat les llistes d'agents per vacunar-los. Ho ha fet amb una detallada cronologia dels contactes entre delegació i Generalitat des del moment en què es va decidir començar a vacunar amb la vacuna d'AstraZeneca els col·lectius considerats essencials. Per la seva part, la ministra de Salut del govern espanyol, Carolina Darias, assegurava ahir que si no es desbloqueja la situació serà el propi govern central qui prendrà la iniciativa.
En relació a la vacunació de Policia Nacional i Guàrdia Civil en Catalunya, como bien has dicho, la semana pasada en sede parlamentaria, a raíz de la disfunción que se estaba produciendo con respecto a estos grupos en Cataluña, respecto a la vacunación en otros términos, en otros territorios, manifesté la intención del Gobierno de España de proceder a la vacunación de estos colectivos en Cataluña. Ha venido la resolución judicial del TSJ en el que combina, en el que obliga, en un plazo perentorio además, a hacerlo a la Generalitat y, por tanto, nosotros estamos a la espera que la Generalitat actúe en base a ese mandato judicial y, en caso que no lo hiciera, pues, de luego, estamos preparados y dispuestos para hacerlo nosotros.
Recordem que la delegació recrimina que l'anunci el 10 de febrer es va fer sense esmentar la Guàrdia Civil i la policia i que van ser ells els que van demanar informació al Procicat.
Després de romandre tancades durant més d'un any, les sales Jamboree, Tarantos i Moc de Barcelona tornaran a aixecar la persiana. Ho faran el proper diumenge 1 d'agost, coincidint amb la inauguració del Massi Mas Festival 2021.
Doncs sí, Mercè, bones notícies per la cultura. Un doble esdeveniment en la molt castigada escena barcelonina de la música en viu. Entre els efectes devastadors de la pandèmia l'any passat, en l'àmbit musical local va destacar la cancel·lació de Massi Mas Festival. Tampoc hi va haver coincidència entre el festival i el 60è aniversari del Jamboree, sala que tampoc va poder obrir durant el desconfinament, excepte en un breu període entre el final del mes de maig i principis de juliol. Tota l'activitat del grup s'ha reduït fins ara a un cicle de música en viu que va tenir lloc a la plaça Reial durant agost passat.
Ho trobes a faltar, Rafa?
Molt. Molt, són molt de sales d'aquestes.
Vinga, ara mateix, un minut que passa d'un quart de nou del matí. A aquesta hora, com sempre, hem de saber l'estat de la xarxa viària catalana. Ens explica tot plegat l'Armand Maravall des del RAC. Què tal? Molt bon dia, Armand.
Bon dia, matí de retencions habituals a les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Comencem pel nus del Papiol. Ja són 2 quilòmetres de retencions per enllaçar amb la B23, també a la Pota Sud. Hi ha retencions habituals a la A2, tant a Pallejà com des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà. També a la C32 i 1,5 quilòmetres a l'altura de Sant Boi. I a la B23 és un tram de 6 quilòmetres des de Sant Feliu fins a Esplugues. I a l'altra banda també hi ha uns 2-3 quilòmetres de retencions de la C31 a Badalona. Tot això en sentit Barcelona. Pel que fa a la C58, tenim retencions de Vallbona en tots dos sentits, també a Sant Quirze en sentit sud fins a l'enllaç amb la P7 i també a Ripollet fins a aquest enllaç amb l'autopista P7. I a la C55 hi ha retencions a Sant Vicenç de Castellet en tots dos sentits i també retencions habituals a la C17 a Parets del Vallès en tots dos sentits i a la C60 per anar cap a la Roca. I acabem parlant de les rondes i retencions en els trams habituals a la B20 des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral entre la Verneda i la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Molt bon dia i també hora de saber com està la situació al transport públic des de Transmet. Judit Cabrera, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Judit. Vinga, doncs ara mateix reprenem l'actualitat informativa perquè dos magistrats del Tribunal Constitucional veuen desproporcionada la pena de presó a Jordi Turull.
Jordi Turull, recordem, va ser condemnat a 12 anys de presó al judici del procés, però dos magistrats progressistes del Tribunal Constitucional, aquests dos, consideren aquesta pena desproporcionada. En un vot particular en contra de la majoria del Tribunal, que ha rebutjat el recurs d'empara de Turull, els magistrats Juan Antonio Xiol i Maria Luis a Balaguer creuen que el recurs de l'exconseller hauria d'haver estat estimatori per vulneració del dret a la legalitat sancionadora en relació amb els drets a la llibertat personal, a la llibertat ideològica i de reunió i per haver-se imposat una pena desproporcionada.
Són molt importants aquests vots particulars d'aquests membres del Tribunal Constitucional perquè els hi pot donar pistes a Jordi Turull del que podria ser aquest recurs que es presentarà davant de la justícia europea. Canviem de qüestió perquè la fi dels peatges esdevé un mal de cap per als pobles que en deixaran de cobrar l'IBI, Rafa.
Doncs sí, l'aixecament dels peatges d'algunes autopistes a partir del setembre és rebut, lògicament, amb alegria per molta gent, però no tant per desenes de municipis, la majoria petits, que alerten del daltabaix que els causarà en les arques municipals. Deixaran d'ingressar l'IBI que paguen les concessionàries, una font d'ingressos important per a les finances d'aquests pobles. En l'IBI bis l'impost de béns immobles de característiques especials. A Lleida, per exemple, un poble tret a l'atzar, Mercè, 16 poblacions afectades per l'alliberament del peatge de l'AP2 s'han reunit per demanar una compensació.
Que curiós, com diria el nostre company Joan Trias, a Lleida.
Sí.
Escolta, tu fas servir molt Bizum?
Sí, jo sí, perquè jo no... tinc una... Estic casat amb una addicta a Wallapop i el Bizum va que vola. O sigui...
sí. Jo no sabia que hi havia un límit d'operacions.
Sí, però era molt alt i ara sembla ser que
l'han limitat, no?
L'han rebaixat.
Perquè Bizum limitarà el nombre d'operacions que es poden fer en un mes. Quantes en podien fer?
Ara t'explico. Fins ara el nombre de Bizums que pot rebre un usuari és de 150, són molts. Però a partir del 15 de juny es reduirà un màxim de 60, equivalent a 2 per dia. Aquesta limitació només s'aplicarà en el cas de transacció entre persones i els pagaments rebuts. Per enviar continua el màxim de 150 operacions mensuals. Bizum per a empreses continua com fins ara. Recordem que els límits de les operacions es manté també igual amb un mínim de 50 cèntims i un màxim de 1.000 euros. Es pot fer un Bizum, atenció, de 1.000 euros. Això si et compres a Wallapop no sé què t'has de comprar, un pis, perquè si no l'import màxim de cobraments no podrà superar els 2.000 euros diaris. Tot i això, aquestes xifres i les transaccions màximes varien segons l'entitat bancària.
Queda clar. Ara hem de marxar cap a l'exterior perquè, déu-n'hi-do, les imatges de la mort d'un home en una detenció tornen a commocionar els Estats Units.
Així és. Quan fa poc més d'una setmana del veredicte de l'assassinat de George Floyd a Minneapolis, les imatges d'una altra actuació policial que acaba amb la mort del detingut han tornat a sacsejar els Estats Units. Mario González, un ciutadà hispà de 26 anys, va morir a la ciutat de Califòrnia d'Alameda després d'estar 5 minuts de boca terrosa i amb un policia a sobre bloquejant-lo. És una actuació que recorda el cas de George Floyd.
El Papa Francesc ha dit que meditar és una forma de trobar Jesús.
Doncs ho ha dit el Papa Francesc, com bé deies, Mercè, a l'Audiència General d'aquest dimecres 28 d'abril. Continuem amb el seu cicle de catequesi dedicats a l'oració. Ha assegurat en aquesta audiència que la meditació fa intervenir el pensament, la imaginació, l'emoció i el desig. Aquesta mobilització és necessària, segons el Papa, per aprofundir en les conviccions de fe, suscitar la conversió del cor i enfortir la voluntat de seguir Crist. L'oració cristiana s'aplica, segons ha dit el pontífex, preferentment a meditar els misteris de Crist.
La delegació diocesana de Migracions de Tànger rebrà el 6 de maig el Premi Mundo Negro a la Fraternitat 2020.
Serà l'arquebisbe emèrit de la diòcesi nord-africana, Monsenyor Santiago Agrelo, qui la representi acceptant el guardó, com expliquen des de la revista dels missioners convoyants Mundo Negro. La delegació diocesana de Missions de Tànger es va constituir el 2011 a causa de l'augment progressiu de la població migrant al nord del Marroc. Des de llavors es dedica a l'acollida de persones migrants i compta amb una estructura que es reparteix entre Tànger, Tetuán, Nador i Alhucemas. Actualment, prop de 60 persones hi treballen a temps complet, entre elles 11 religiosos.
I en esports us destaquem avui que la fórmula de Leo Messi per renovar pel Barça sembla ser que la té més clara Joan Laporta.
Doncs creuem els dits.
Ho has dit molt
quin,
clar.
Quin patir amb Leo Messi i la seva continuïtat. Segons ha pogut saber TV3, la primera trobada entre el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i el pare del futbolista argentí va acabar amb bones sensacions.
De fet, perquè pel que s'ha pogut filtrar a la premsa, és que reduiria a la meitat la fitxa, no, Leo Messi?
És molt, eh? O sigui, tot i així cobraria molt, evidentment, perquè cobra molt, però reduir-la a la meitat doncs sembla un gran gest, evidentment.
Rafa, un colossal Brandon Davis acaba amb la resistència del Zenit, 70-78.
Així és, estem parlant de bàsquet. El Barça és a una victòria de la Final Four de Colònia. Els de Jacique Vicius han picat molta pedra en el territori pasqual i han sabut gestionar avantatges curts durant l'últim quart. L'atac ha estat per a Brandon Davis imparable amb 22 punts i 8 rebots.
I Rafa Sanahuja, que ens filtra obstacles de l'informatiu. Saps que m'ho ha hagut d'apuntar ara mateix?
Sí, bueno...
Manchester City. Rafa Sanahuja però m'havia transcrit Masterchef City.
Bueno, perquè és el nom que tu vas elegir per aquest
vaig
club.
Vaig batejar, no?
Vas batejar i vas dir, a partir d'ara...
Digues.
A partir d'ara, el Manchester City serà el Masterchef City, dirigit per Jordi Cruz Guardiola. Doncs ahir el Manchester... És que ara ho llegeixo jo malament. Ahir el Manchester City, que es va imposar al Paris Saint-Germain per 1-2, va ser a la semifinal anada de la Champions League. Els de Guardiola agafen avantatge, però tot es decidirà la setmana que ve a Manchester. Esperem que amb una final anglesa, que el Chelsea es carregui el Madrid també.
Avui juga el Barça, Granada.
Serà a les 7 de la tarda i el Barça, atenció, després d'un inici de Lliga calamitós, es pot posar líder de primera divisió. És un partit que es juga...
Estava a les 7, no?
A les 7 de la tarda. Estava aplaçat per la final de Copa que va jugar el Barça i avui només es juga aquest partit Barça-Granada i el Barça, si suma els 3 punts, líder de primera.
Vinga, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, Mercè, bon dia. Comencem la jornada amb precipitacions a les comarques del Terç Nord, punts a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i continuarà la nuvolositat entre variable i abundant arreu de Catalunya. Uns núvols que, al llarg d'aquest matí, donaran ruixats a l'extrem nord, però a partir de mig matí, migdia, també poden afectar punts de la Catalunya interior, també cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, i també avançada ja a la tarda, sobretot a partir de migdia, punts del prelitoral. Per tant, es manté la inestabilitat. Les temperatures avui molt semblants a les d'ahir, màximes entre els 17 i els 22 graus. També amb clarianes, però amb temps insegur, inestable. De cara a demà es manté la mateixa situació i la nit de divendres a dissabte tindrem pluges generals a tot Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Jordi. Sapiguem també l'agenda d'actes importants en un dia com avui. Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 11:15 a Salut inicia els cribatges serials amb PCR d'automostra nasal a Girona. També a 11:15 tindrà lloc la roda de premsa de la Cambra de Barcelona per analitzar la conjuntura econòmica catalana del primer trimestre de 2021. A 11:45, a Castelló d'Empúries, presentació dels resultats de les darreres excavacions realitzades a l'interior de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. I finalment, a les 7 de la tarda, el conseller de Polítiques Digital, Jordi Puigneró, presentarà el seu llibre El cinquè poder, la república digital a les teves mans. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dijous.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu que ens agrada sovint, en aquests espais diaris dedicats a l'aigua, recomanar-vos alguna pel·lícula o, com és el cas d'avui, una sèrie televisiva en la qual l'aigua hi té protagonisme, si més no, en el títol.
L'aigua i el cinema.
Us vull parlar avui de la minissèrie Vientos de Agua, una producció argentino-espanyola que narra el fenomen de la immigració argentina a través de l'exili d'un asturià en el marc previ a la Guerra Civil Espanyola l'any 1934, fugint per problemes polítics, però també del retorn del seu fill l'any 2001 a causa de la crisi econòmica d'aquell país. Dirigida per Juan José Campanella, té com a actors protagonistes Héctor Alterio i també el seu fill Ernesto.
Yo miro la ventana y veo Argentina. Y cuando esté allí, miraré lejos, por la ventana. Los veré a todos. Dos horizontes. Y ya Argentina.
Pensábamos en España.
No, España no. ¿Por qué? ¿Por qué España, mamá?
Busca tu futuro, Ernesto.
Vientos de Agua, una sèrie que us he volgut recomanar avui i que podreu trobar a diferents plataformes digitals. Avui, l'aigua, un dia més, protagonista a través dels audiovisuals.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
bufeterojas.es. 93 246 6096.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí. Rafa, fem un repàs. Anem al quiosc? Fem un repàs per les principals portades dels diaris?
Clar que sí.
Per on comencem?
Comencem per La Vanguardia. que diu que Alemanya, França, Itàlia i Espanya demanen a la comissió que s'escurci el termini per disposar de recursos financers a partir del juliol. Anem també al diari Ara, que parla que Comissions Obreres urgeix a formar govern per evitar que la planta de bateries vagi a l'Aragó. Parlem d'aquesta situació. El diari El Punt Avui, contaminar, parlem d'aquest nou impost català del CO2, contaminar amb el pleique té un preu i preveu que aquest nou impost recaptarà 67 milions aquest any. Després, el diari El País, la vacunació del 80% de les persones de 80 es compleix un mes tard, van una mica tard amb aquestes vacunes, però ja estan fetes, i al periòdico el titular és l'Esquerra s'enfronta a una catarsi si no derrota Ayuso, centrats en la política de Madrid. I finalment, el periòdic d'Andorra, fins a 6 persones per taula a la restauració i en trobades privades. Parlem de les noves restriccions. L'executiu relaxa les mesures per la davallada progressiva de la incidència epidemiològica.
Rafa, anem al país on tu i Joan Trias estaríeu contents ara mateix?
Sí, Alaska, dius.
Sí, bueno.
No, anem cap a Girona.
No, és Alaska, és el Canadà, no?, que potencien el turisme i tu saps això? Que no. Si viatges al Canadà, diria que és,
sí.
Et vacunaran, eh?
Ah, sí? Doncs ara després agafaré un bitllet. Anem cap a les portades dels diaris digitals locals. Diari de Girona, Salt i Girona tenen dos dels barris amb un nivell socioeconòmic més baix. La capital és la tercera ciutat de Catalunya amb una major desigualtat entre zones. La Mañana de Lleida diu que Lleida té més persones vacunades amb la pauta sencera que les que han passat el coronavirus. El diari Més, l'Associació de Veïns de la Mora Tamarit, reclama que la urbanització disposi d'un centre d'atenció primària o bé d'un metge puntualment. El diari Més Osona, la màgia del McClary, omple d'il·lusió el pavelló del grup, destaquen aquest esdeveniment cultural. I, finalment, portades religioses, Mercè, Catalunya Cristiana, els nostres germans de Catalunya Cristiana diuen que el papa diu que la meditació és de tothom, també dels cristians. Flama por info parla que l'Índia és en aquest moment el país del món més afectat per la pandèmia del coronavirus. Religió digital, el sector ultraconservador dels bisbes nord-americans demana que es negui la comunió a Biden per donar suport a l'avortament. I, finalment, Vida Nueva, el Vaticà demana a Europa que escolti les religions en els debats legislatius.
I ara sí, al periòdic d'Andorra ens fixem que fins a 6 persones per taula, la restauració i en trobades privades. L'executiu ha relaxat les mesures per la davallada progressiva de la incidència epidemiològica. 33 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Un 60,59% de l'alumnat tria l'assignatura de religió. La Comissió Episcopal per l'Educació i Cultura comparteix com cada any escolar les dades estadístiques de l'alumnat que opta per l'assignatura de religió catòlica en aquest curs 2020-2021. No es tracta, cal remarcar-ho això, no es tracta d'una enquesta, sinó d'una compilació de dades reals obtinguts per les 69 delegacions diocesanes d'ensenyament. Aquests resultats són la suma de dades d'un total de 15.029 centres públics concertats i privats. Avui volem passar per la traductora a totes aquestes xifres i per això doncs, hem convidat a Raquel Pérez, ella és directora d'Educació i Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola. Muy buenos días, señora Pérez. Gracias por estar con nosotros en Radio Estel.
Hola, buen día, Mercé.
En primer lugar, para situarnos un poco, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de esta comisión, ¿no?, episcopal para la educación y la cultura. ¿Qué es y qué tareas tiene que hacer?
Sí, bueno, la Comisión para la Educación y la Cultura es la nueva comisión que viene después de la nueva organización de la Conferencia Episcopal Española que tuvo lugar en marzo del año pasado. Antes era la Comisión de Enseñanza y Catequesis y ahora esta comisión agrupa, digamos, la subcomisión de universidades, la subcomisión de patrimonio cultural y lleva también todos los temas de educación y cultura, porque entendemos que deben ir unidas educación y cultura y no tanto con la catequesis, que ciertamente no tiene que ver con la enseñanza religiosa escolar, ¿no? Son dos ámbitos distintos. Esta comisión es, digamos, el órgano especializado de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española para estos temas. Ciertamente, la Conferencia Episcopal es un órgano de coordinación. Son las diócesis en sí las que tienen que desarrollar su tarea en los ámbitos locales, y nosotros lo único que hacemos es coordinar, impulsar, apoyar la tarea de las diócesis. Y, bueno, en esa medida, pues podemos hacer este tipo de recopilación de datos, ¿no? Podemos tener esa visión más general que permite, pues, tener un panorama, una imagen más total del conjunto.
Claro, señora Pérez, porque es lo que nosotros remarcábamos en la entradeta, ¿no?, en esta introducción, que no se trata de una encuesta, ¿no?, sino una compilación de datos reales, ¿no?
Exacto. Esto lo han hecho las delegaciones diocesanas de enseñanza. Es decir, las personas que están haciendo el seguimiento de la enseñanza religiosa escolar en cada diócesis. Por lo tanto, no es, digamos, algo voluntario, ¿no?, de quién quiere participar y quién no, o me quieres dar los datos o no, sino que esto, además, están los datos confrontados con los organismos de las administraciones educativas y confrontados con distintos tipos de titularidades que pueden dar los datos reales también de sus centros educativos. Entonces, bueno, creemos que también es un logro que sean las 69 delegaciones diocesanas. Algunos años, pues alguna no ha podido aportar los datos y demás, sabiendo además que esto se hace añadido a su trabajo cotidiano y en unos plazos que a veces, pues, son limitados, ¿no? Se solicita hacia el mes de diciembre y se pide que para finales de enero, pues, podamos tener ya estos datos.
Uh-huh. Y entiendo también que en medio de la pandemia, pues eso tampoco ha debido ayudar, ¿no?, un poco a esta recogida de datos. Si hablamos de los datos, dicho esto, que se han recogido, ¿cuáles son las conclusiones que ha llegado la comisión? ¿Son datos positivos o negativos? ¿Nos los puede traducir, por favor?
Sí, bueno, esto es todo como depende cómo se mire, ¿no?
Exacto.
En principio, como dice la nota de los obispos de la comisión, ciertamente en una sociedad plural y diversa vemos que es un dato positivo que un 60% del alumnado opte por elegir la enseñanza religiosa escolar católica. Entonces, en este sentido, sí, entendemos que es un dato que es positivo en estas sociedades que vivimos. Podemos preguntarnos, ¿podría ser una opción de más familias, sabiendo además que no es necesario ser creyente de la confesión religiosa católica para participar en la clase de religión, para hacer la opción por la asignatura de religión? Pues sí, ciertamente creemos que podemos aportar algo a la formación integral del alumno, y en ese sentido, pues bueno, sería algo bueno que las familias también lo percibieran así y vieran que es una formación deseable para sus hijos. Pero en cualquier caso, no podemos decir que es un mal dato. También es verdad que ha bajado respecto al año pasado, y es algo que también se señala en la nota. Bueno, hay muchísimas causas, y ciertamente el tiempo prolongado de pandemia, el final de curso del año pasado, toda la incertidumbre que se vivió al principio de curso han hecho que también los datos cambien un poquito más significativamente que en otros momentos respecto al número de alumnos, ¿no? Pero bueno, no, la valoración ciertamente pensamos que no puede ser negativa.
Porque nos fijamos también, señora Pérez, si nos lo permite, ¿no?, en otros países, ¿no? Uh-huh. El estudio de la clase de religión, ¿no?, es una asignatura, por ejemplo, en el Reino Unido obligatoria, en Finlandia también lo es, en Grecia es opcional, en Alemania y Bélgica. Pero ¿qué pasa en España? ¿Cómo estamos ahora con la ley CELA?
Bueno, el texto que conocemos hasta el momento de la LOMLOE, que es el único texto promulgado, es lo único que conocemos, salvaguarda lo que dicen nuestros acuerdos entre Iglesia y Estado en la disposición adicional segunda, y ahí está recogido que se respetará en las condiciones en las que establecen esos acuerdos, que es de obligatoria oferta obligatoria por parte de los centros, pero libre elección, por supuesto, por parte del alumnado y de las familias. Entonces, bueno, en este momento estamos en una situación que se respeta lo que se ha establecido, lo que está establecido, y bueno, estamos a la espera del desarrollo normativo de los decretos uh-huh. de enseñanzas mínimas.
Porque la calificación, por tanto, si se llegara a aplicar la LOMLOE, la ley CELA, la calificación de religión no contaría, es así hoy.
Ahora mismo no sabemos, es decir, esto tendrá que venir establecido en los decretos de enseñanzas mínimas. Si nos fijamos en los decretos del año 2007, que fueron los que siguieron a la promulgación de la LOE, efectivamente se decía que no era computable cuando hay concurrencia de expedientes, que es distinto de no ser evaluable. La asignatura de religión, por supuesto que es evaluable y se evaluará. Otra cosa es que la nota media no computará cuando concurran expedientes. Esto afecta fundamentalmente en secundaria y sobre todo en bachillerato. Pero eso lo tendremos que ver por escrito en, claro, en una norma, ¿no? Ahora mismo no sabemos. O sea, solo si nos fijamos en lo que pasó antes, podemos decir previsiblemente esto es lo que va a suceder. Pero en tanto un texto legislativo o normativo no esté promulgado, no podemos hablar con seguridad.
Una materia sometida, a ver cuál es su opinión, una materia sometida constantemente, cree, a presiones políticas como es la religión, y también se conoce que, por ejemplo, que se argumenta que en clase hay más tranquilidad que la que hay fuera al hablar sobre ella. ¿Tiene esta percepción?
Sí, yo creo que hay informes también de la percepción que tiene el profesorado, las familias que han hecho religión, la sociedad en general, bueno, tampoco es tan problemática, efectivamente, como dice, se utiliza muchas veces tristemente como un instrumento para político, ¿no?, para la negociación y bueno, en el fondo nosotros lo que desearíamos es sobrepasar esa dimensión de continua lucha y que llegáramos a una cierta estabilidad y que se comprendiera también que es una oferta que se quiere hacer que suma y que apoya la formación integral del alumnado, ciertamente en las condiciones en las que está, por supuesto que no se puede imponer, por supuesto que tenemos claro que no es catequesis, tenemos claro que estamos en la escuela y que queremos hablar el lenguaje de la escuela, que queremos ceñirnos al marco que en cada momento se da y por eso en este momento estamos apostando por un marco curricular competencial y por eso estamos trabajando en un nuevo currículo. Y bueno, desearíamos estabilidad de la asignatura porque se reconociera socialmente el valor de su dignidad, ¿no? La dignidad académica de una asignatura más, igual que pueden ser las matemáticas o las ciencias o la historia. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. En la parte que nos corresponde, ciertamente tenemos un compromiso y una responsabilidad y vamos a hacerlo lo mejor que podamos.
¿Hasta qué punto es importante el estudio de la asignatura de religión para las personas no creyentes?
Bueno, es importante porque, por un lado, da un conocimiento de lo que muchas personas creen, es decir, uno aprende lo que los que se denominan cristianos, o en este caso católicos, creen, cuáles son sus creencias. En nuestro caso y en nuestro contexto cultural nos ayuda a entender también nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, muchas de nuestras tradiciones, y también nos ayuda en valores que son comunes y que son compartidos con toda la ciudadanía y que desde el punto de vista católico pues tienen también una explicación, ¿no? Se puede dar razón desde la propia confesión. Entonces, bueno, creo que ayuda a tener una percepción o una visión y una comprensión del otro más profunda, ¿no? Más desde él, y ojalá todos alcanzáramos una comprensión del otro desde las maneras en que el otro se explica, ¿no? Desde cómo el otro da razón de sí mismo, ¿no? Y de su propia creencia.
Raquel Pérez, directora de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por habernos ayudado en un día como hoy.
Gracias, Mercedes. Buen día.
Muy buen día.
Adiós.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online, la botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat, de la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
visitar pobles històrics, explorar una muntanya, passejar per la vora del mar, descobrir un parc natural, fer una excursió pel bosc, anar a una casa rural, seguir gaudint del que més ens agrada i preservar la nostra salut. Aquest és l'objectiu del nou impost al CO2, que servirà per promoure la mobilitat sostenible, fomentarà energies renovables i preservarà el nostre medi natural. Informa-te'n a impostco2.gencat.cat. Seguim gaudint. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dijous us proposem l'exposició Testimoni d'una guerra, 1936-1939, del fotògraf Agustí Centelles. Es tracta d'una mostra de més de 100 fotografies que exposen el reflex de la Guerra Civil des d'una mirada contemporània i estètica. Aquesta exposició la podreu veure al Castell de Vilaseca, a la província de Tarragona. Podeu fer les vostres reserves al mail info@castellvilaseca.cat o entrant al web www.castellvilaseca.cat. I més coses. També per avui recordem la conferència Què està fent la Unió Europea davant la crisi de la Covid? A càrrec de Laura Rahola, cap de comunicació de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Aquesta conferència es podrà seguir en directe des de la plataforma Zoom. L'enllaç el trobareu al web de la Biblioteca Carles Rahola de Girona. I seguim a Girona. De cara a demà divendres us proposem l'obra de teatre Un tal Shakespeare, una obra del dramaturg Marcel Tomàs, on ens proposa un show hilariant sobre herois, malvats, reis, enamorats, tot de personatges mesclats que entren i surten de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar en el temps. No et perdis aquesta obra de teatre demà divendres a les 8 del vespre a la Sala Planeta de Girona per un preu de 14 euros. I ja acabem l'agenda i anem cap a Andorra en commemoració del Dia Internacional del Jazz. Us proposem el concert de jazz de la Vella Dixieland, una de les orquestres més veteranes dels escenaris catalans. El concert serà demà divendres a 9:45 del vespre al Prat del Roure d'Escaldes Engorany per un preu de 10 euros.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue.
8 i 48 minuts. Ara anava a dir que estic acostumada a tenir guió de freqüència modulada. Avui estic en l'aire.
Què diria Joan Trias per introduir aquest moment?
No sé, no em veus, veus, fixa't, sí. Quan estàs...
Tu, jo t'ho faig, jo t'ho faig.
A veure, fes de Joan Trias i de Mar
Serrana. Joan Trias diu... 12 minuts i arribarem a les 8 del matí i en un programa com aquest, en un moment com aquest, en un segon com aquest, en un estudi com aquest, doncs és moment que també volem treure un somriure, un somriure.
Correcte, això ho dius, sí, és veritat.
Que jo em pixo de riure a dalt al despatx.
Saps què passa? Que la sintonia hi ha de Brigitte Bardot. No? Clar, i anima, no?
És
que sí, que fa... Dona aquest punt.
M'agrada molt.
Tu sí que ets molt, molt fan de la sintonia,
molt.
Rafa.
Molt, jo sóc a mi...
I li dones sintonia. El xec, eh?
Sí, sí, totalment. M'encanta, m'encanta. Doncs, Mercè, avui...
Què t'has preparat?
Avui em fa... O sigui, és, això és surrealista. Tu fent de Joan Trias, jo fent de Mercè Raga. Toni, menys mal que està en su papel, eh? En el papel de sempre, menys mal. I David també. Ahir, i Àngels també, tothom. Doncs, escolta, avui fem una cosa especial. Raga, Mercè Raga.
Digue'm, Rafa Sanauja.
Vols casar-te amb mi?
Doncs mira, no et diré que no, perquè... Tu i jo podem dir que ja formem part de la mateixa bombolla.
Som gairebé un matrimoni de conveniència.
Exacte, totalment.
No, però la marxa anuncial que està sonant...
Ah, no era per mi.
No era per tu, he fet una mica la brometa, però és perquè en el 2011 a Londres es va produir el casament de Guillem de Gales i Catherine Middleton. Ja porten 10 anys casats. Ja saben els nostres oients que aquest programa és molt... de la Casa Reial Britànica.
I és molt rigorós, amb totes les
informes.
The Crown, home, això li hauria agradat a en Joan.
Home, és que ho faig pensant en ell. I la següent efemèride també la faig pensant en ell. Ja tenim una boda reial britànica, Joan, dedicada a tu, i al 2013, a Londres, una altra efemèride, el celler de Can Roca és escollit primer restaurant del món, segons la revista, primer restaurant, millor restaurant del món, segons la revista britànica The Restaurant Magazine. The Restaurant Magazine.
Masterchef.
Masterchef City. Vale? Ja sabem que Joan Trias és més del bodegón Alejandro de Martín Berasategui. Ell va allà doncs, gairebé
cada cap de setmana.
Cada cap de setmana va allà. Le tratan de tu, hombre, Juan, ja estàs por aquí otra vez. Passa, passa. El chuletón de siempre.
Hombre.
Ell allà té... Passe,
és
passe.
Basc, ja, Joan Trias.
És Miss Basc
sí.
I Miss de Lleida.
Bona combinació.
Perquè és tot boira. Pensa que hi ha tot boira. I el dia... Ara venen els aniversaris. Molt bé, molt bé. Perquè el 1858, a Santa Ana, Califòrnia, va néixer Michelle Pfeiffer.
Ah.
Què pensaves que t'anava a dir?
No, Santa Ana, i dic, com?
No.
1900.
No al claustre de Santa Ana.
1800. 1858.
Es conserva molt bé, llavors.
Molt bé,
trobo
Michelle
que
Pfeiffer.
Es conserva molt bé. Michelle Pfeiffer, actriu nord-americana, Catwoman, la Catwoman de Tim Burton.
Toni Huguet és molt de Michelle Pfeiffer.
Ets molt de Michelle... Home, i jo també. Guapa, guapa,
sí.
Guapetona. I amb un cutis, ojo, eh?
Ah, sí?
Gens menys preuable.
Quants anys dius que fa avui?
Fa 63 anys.
63.
És aquesta persona...
No. Es queden amb una edat, no? Dóna sensació.
I si envelleixen una mica, és per bé. És
com el vi.
És l'efecte Brad Pitt, una mica, l'efecte Brad Pitt.
Ui, sí, Brad Pitt.
Aquí t'he nombrat. Vinga, més aniversaris, perquè tu què n'opines dels calbs amb melena?
Home, si és...
Tipo Torrente.
Si és el que estic pensant, ho accepto,
A Las Vegas, Nevada, als Estats Units... Ara! No! Per ser ara m'he vingut al cap. Bueno, és l'aniversari, diguem les coses, que la gent ho sàpiga, d'Andrea Gassi. Andrea Gassi, el tenista nord-americà que fa 51 anys, un gran tenista, calb amb melena, molt particular...
Que va estar Mònica Seles, no, amb quina... Va estar amb una tenista, no?
Sí, amb Steffi Graf.
Steffi Graf, és veritat.
Steffi Graf, gran tenista,
també.
Amb un nas molt de Cleopatra. molt de Cleopatra, un nas meravellós. Andrea Gassi, aniversari avui, 51 anys. A Boston, Massachusetts, va néixer...
Qui?
Va néixer...
Prevantes.
Va néixer... Uma Thurman.
Home...
Actriu nord-americana, evidentment.
També del clan Toni Huguet, també li agrada Toni Huguet.
Hombre, Uma Thurman és que ens agrada a tots. Pulp Fiction, Kill Bill, actriu fetitge de Quentin Tarantino, 51 anys, també es conserva molt bé. I tots tenim a la retina aquell mític ball que podríem reproduir tu aquí.
Ara ho fem.
Tu i jo tranquil·lament, amb John Travolta.
Ets el meu Travolta.
A Pulp Fiction, meravellós, quan interpretava a Mia Wallace. Mia Wallace, això, fent això. Això dels dits ho feia John Travolta, allò dels dits aquests.
Mia Wallace feia com així, que es tira
sí,
cap enrere,
ella feia,
no?
Feia així. Bueno, és que estem ballant, però la gent... No, és absurd, no ens veieu.
És absurd, totalment.
Bueno, un altre...
Hem de felicitar més gent, un dia com avui.
Més gent. El 1980, que per cert és el meu any, va néixer Marc Clotet, actor català de cinema i televisió i teatre, 41 anys, i... Muy lleno de onda satisfacción... Españoles, la reina y yo queremos felicitar a Sofía, no a mi mujer, que vete a saber dónde.
Ai, Rafa, que no farem ni un programa junts, eh?
Escolta, Sofía, avui fa 14 anys, una nena.
Jo m'he al·lucinat, 14 anys, la feia més petita.
14 anys, Sofía de Borbó i Ortiz.
Déu-n'hi-do.
Que és la filla del rei Felip VI i Letícia Ortiz. Hay ahora las noticias. Infanta d'Espanya, 14 anys que fa. I que, escolta, parla català millor que tu i que jo,
I tant, segur.
Català correcte,
segur.
Total i absolut. I ara, paren màquines, paren les rotatives, perquè...
Como yo te amo, olvídate.
Què faríem, un pimpinela, tu i jo, què?
Un pimpinela. No,
vas jo de Rafael, no, no. Jo de Rocío.
Ara sí, ara m'has agradat. Jo faria molt de Rafael, bueno, avui és l'aniversari també de Rocío Carrasco.
Home, que aquests dies...
molt d'actualitat. Molt mediàtica. Està realment copant.
Quants
portades, debats.
Quants anys fa la
Rocío Carrasco? 44 anys.
44?
És molt jove.
Pensant que als 18 va anar a Argentona.
Va anar a Argentona, als
18.
18,
clar.
T'he de confessar que no he seguit massa el boom,
no?,
de la història de Rocío Carrasco, tot i que estic una mica assabentat, evidentment, però allò, al detall, no he anat. Perquè jo sé que tu ets molt de Mediaset,
doncs, però, sí, però jo no tant. Doncs sí, ho has de confessar. Soc de Mediaset, però en la intimidad.
No, i tant, no és qüestió d'anar pel carrer.
No, però jo ho defenso, sí, soc partidària. Ai, que em demana... Va, corre.
Ja està. Vale, i darrera felicitació, va néixer Daniel Day-Lewis, actor britànic, Mi pie izquierdo, entre d'altres, i, per exemple...
Gran actor,
Gran actor, fantàstic actor, 64 anys, i despedim aquest Freqüència modulada amb una de les bandes sonores mítiques d'una pel·lícula que ell va protagonitzar, Daniel Day-Lewis, i que, a més, sabem...
Que li agrada molt a una persona especial.
A una persona especial i que volem dedicar-li, que és...
Ho deixarem aquí. Último Moicano.
El Último Moicano.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ara, des del web de La Meva Salut, pots actualitzar les teves dades de contacte, com el número de telèfon, el mòbil i l'adreça electrònica, per poder rebre tota la informació mèdica necessària. Per exemple, sobre la convocatòria de la vacuna contra la Covid-19. Si encara no t'has donat d'alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, actualitzem ara tota la informació. L'Índia s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia del coronavirus al món. Nous rècords d'infeccions i de morts posen xifres a un drama que està deixant imatges de desenes de pacients tractats a fora dels hospitals amb respiradors. Hi ha mort prop de 400.000 persones per Covid en tota la pandèmia. La varietat detectada podria ser més contagiosa i estar darrere l'esclat de casos en aquest país. Davant d'aquesta situació, alguns països de la Unió Europea estan prenent mesures per evitar la propagació de la nova variant. Com, per exemple, a Espanya, les persones que arribin en vols procedents de qualsevol aeroport de l'Índia, amb escales intermèdies o sense, hauran de fer una quarantena obligatòria. Aquest dimecres, el butlletí oficial de l'Estat ha publicat l'ordre que entrarà en vigor a partir de les 0 hores de l'1 de maig i estarà vigent durant 14 dies prorrogables. I està portant cua la picabaralla per la vacunació contra el Covid-19 de guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat a reprendre i portar a terme en 10 dies. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha assegurat aquest dimecres que és mentida que s'enviessin tard a la Generalitat les llistes d'agents per vacunar-los. Ho ha fet amb una detallada cronologia dels contactes entre delegació i Generalitat des del moment en què es va decidir començar a vacunar amb la vacuna de AstraZeneca als col·lectius considerats essencials. Recordem que la delegació recrimina que l'anunci el 10 de febrer es va fer sense esmentar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i que van ser ells els que van demanar informació al Procicat. I en plena religiosa encara us expliquem que el papa francès ha dit que meditar és una forma de trobar Jesús, ho ha dit el papa a l'Audiència General d'aquest dimecres 28 d'abril, continuant amb el seu cicle de catequesi dedicats a l'oració, on ha assegurat que la meditació fa intervenir el pensament, la imaginació, l'emoció i el desig. Aquesta mobilització és necessària, segons el pontífex, per aprofundir en les conviccions de fe, suscitar la conversió del cor i enfortir la voluntat de seguir Crist. L'oració cristiana s'aplica preferentment a meditar els misteris de Jesús. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Radio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. L'avaluació de la Munté.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Estem al programa Primera Hora de Ràdio Estel i ja podem donar pas aquí doncs, a ella, Carme Munter, cap de redacció de Catalunya Cristiana, que ens porta la seva particular avaluació sobre l'actualitat. Carme Munter.
Bon dia, Mercè.
Com estàs, Carme? Bon dia.
Molt bé, doncs aquí. Sempre fiel amb aquesta cita final.
Escolta,
amb tots
tu... No... Saps què passa, Carme? Que normalment ets tu la que fa l'avaluació, però és que avui tenim un avaluador també en directe, eh?
Hola, Carme, bon dia. Escolta, Carme, allò de, això de... Com estàs? Bé, aquí sempre em sona una mica... No tinc més remei que fer l'avaluació aquesta, eh?
No,
que ho fas amb il·lusió, ja ho sé.
Molta alegria.
Molt bé, Carme, molt bé. A veure, per on comencem? Pels suspensos, Carme?
Sí, mira, Mercè, comencem pels suspensos perquè, de fet, tenint en compte que som pràcticament a les vigílies del 1er de maig, festa de Sant Josep Obrer, aquesta jornada internacional dels treballadors i treballadores, doncs suspenem el que és l'atur i la precarització laboral. I, de fet, parlant de la precarització laboral, hi ha una imatge que em va impactar perquè la vaig veure fa unes setmanes a les xarxes, concretament a Twitter, una foto que es veia un rider de Glovo, un d'aquests repartidors, amb bicicleta, doncs fent cua al menjador social a la taula de la fraternitat de l'hospital de la projecte Hospital de Campanya de Santa Anna. I realment em va cridar l'atenció perquè... posa molt de manifest el que és aquesta precarització laboral, que vol dir que hi ha gent que té feina, però que no és una feina que permeti portar una vida digna. Per tant, doncs, no permet emancipar-se, no permet crear una família, no permet tenir un accés a l'habitatge, que d'altra banda ja sabem que és molt complicat. I de fet, clar, tenim el que dèiem, no? Una mica les dades de l'atur, que són dramàtiques, amb aquest 13,9% de taxa d'atur a Catalunya, que es dispara fins al 34% en el cas dels joves. Mm-hmm. De fet, l'atur juvenil a Catalunya duplica la mitjana europea, segons les últimes dades publicades per l'Oficina Europea d'Estadística. Però, com dèiem, una cosa és l'atur i després també aquesta precarització laboral, perquè la feina... L'accés a la feina hauria de permetre que la gent portéssim una vida digna, tinguéssim una vida digna. I malauradament no és així. I una altra dada, Mercè, el tercer informe de Càritas, impacte de la crisi de la Covid en les llars ateses per Càritas Barcelona, revelava aquesta altra dada, que 3 de cada 5 persones ateses tenen una relació molt feble amb el mercat laboral, ja sigui perquè estan a l'atur o amb feina dins del mercat informal, cosa que indica una elevada inestabilitat i uns ingressos molt reduïts. Per tant, també ens assumem amb aquest comunicat que ha fet la plataforma Església pel Treball Decent, amb motiu del 1er de maig, en què demanen aprofundir en les polítiques actives d'ocupació i repensar el nostre model productiu per solucionar aquesta problemàtica, que és molt dramàtica.
Molt dramàtica. Carme, aquí li toquem una mica el crustó. Qui necessita millorar?
Mira, necessita millorar, Mercè. Aquesta idea que les fronteres ens protegiran. Aquesta mania de posar, com que diem, valles, no?, o tancats al camp. Ni tancar les fronteres amb l'Índia ens previndrà del Covid, ni tancar les fronteres d'Europa ens evitarà que la gent continuï arribant a casa nostra i continuï morint, com va passar el diumenge passat, aquests 130 migrants que van morir ofegats a l'estret de Sicília, perquè durant 2 dies ningú no els va auxiliar. Papa Francesc ja va dir que és una autèntica vergonya aquest fet que durant 2 dies demanessin auxili i ningú es dignés a rescatar-los. I aquest món, com hem vist de forma molt flagrant, molt evident amb la pandèmia, o ens salvem tots o no se salva ningú.
Ara.
I com sabem, doncs, aquest tema de l'Índia, que ens preocupa moltíssim, amb aquestes xifres rècord de més de 350.000 casos diaris, que ens recorda doncs, que és vital que tots els països tinguin accés a les vacunes per igual, perquè evidentment sabem que encara que els països rics o del primer món, podem dir, tinguem accés a les vacunes, si els altres no es vacunen, doncs la problemàtica, les variants continuaran creixent del Covid i, per tant, les vacunes hi haurà un moment que tampoc no serviran. Per tant, aquesta idea de que cal posar tancats i posar muralles, i realment no és això.
Progressa adequadament.
Mira, m'ha agradat aquesta iniciativa de l'alcaldessa de Colau. Jo sempre soc molt crítica amb ella, la veritat.
A veure, explica'ns, Carme, això.
En aquest cas, el Pla de Drets Culturals...
Correcte, 2023, sí.
2023, que acaba de llançar l'Ajuntament de Barcelona. A més, amb aquesta consigna, que estic totalment d'acord, la cultura és un dret, no és un privilegi. I la cultura, així com deia Dostoyevski, no? Que la bellesa salvarà el món, jo crec que la cultura salvarà també, en bona part, la humanitat. I aquesta inversió de 68 milions d'euros, entre altres iniciatives, es proposa l'obertura de la Casa de la Música, a la Sala Bars, un nou pla de residències artístiques, també es vol desenvolupar un projecte cultural de la Casa de l'Aigua i altres iniciatives doncs, que ens semblen molt interessants. Per tant, escolta, en aquest cas li donem un bon aprovat a l'alcaldessa. Barcelona i a l'alcaldessa Ada Colau, que amb altres coses la critiquem molt, però amb això de la cultura, escolta...
L'ha acertat.
Ens ha robat el cor.
Cum laude. És un bé molt preciat, un cum laude de Carme Munté, eh?
Totalment, totalment. I a més, un cum laude que... relacionat amb el suspens, però en positiu. Ah. Perquè amb aquesta mirada, no, amb la data de l'1 de maig, he volgut dedicar el cum laude a les persones particulars, fundacions, empreses cooperatives que donen feina a persones de col·lectius en risc d'exclusió. O sigui, persones amb discapacitat, amb persones doncs, migrants, que es troben aquí també indocumentades. És a dir, em sembla molt valent, molt important, aquesta iniciativa... de gent que pensa que val molt la pena donar una feina digna a les altres persones perquè puguin portar una vida digna. I, de fet, sabem de molts projectes consolidats a casa nostra, no? Com tenim, per exemple, el que és la cooperativa de la Fageda, iogurts i altres productes, perquè, a més, amb els anys han anat creixent moltíssim, fundada per Cristóbal Colón, i que té la finalitat d'integrar sociolaboralment les persones de la comarca de la Garrotxa que pateixen discapacitat psíquica o trastorns mentals severs. O bé també la Fundació Casa del Mas és de Cervera, que fan cervesa, xocolata i altres productes de forma totalment artesana i que donen feina a persones amb diferents graus de discapacitat. O també empreses d'inserció que neixen arredors de Càritas, com l'empresa Grapats de Càritas Urgell o Ecosol de Càritas Girona. Per tant, cum laude a totes aquestes iniciatives que realment valen moltíssim la pena i que jo les admiro molt, perquè t'he de confessar, Mercè, que a mi m'agradaria poder fundar una empresa, evidentment no tindré la valentia ni el coratge per poder-ho fer, perquè crec que és molt, molt, molt interessant poder donar feina als altres.
Home, tu diràs. Digues, que volies afegir més.
Sí, volia fer una felicitació.
Un altre cum laude, no? Avui també.
Un altre cum laude al cardenal Lluís Martínez Istaca, arquebisbe emèrit de Barcelona, que avui fa 84 anys. I, per tant, realment, doncs, val molt la pena felicitar-lo, encoratjar-lo. Ens l'estimem moltíssim, el cardenal Martínez Istaca, i, per tant, doncs, per molts anys.
Home, i tant. Nosaltres volíem felicitar-lo així, amb un apartat especial, oferir-li avui aquest cum laude a l'arquebisbe emèrit, que, per cert, el felicitem de part de tot l'equip de Ràdio Cel i Catalunya Cristiana. Òbviament, Carme, que ara estàvem escoltant, saps que ja t'he avisat, que teníem el Rafa aquí als estudis, que ja forma part de la nostra bombolla, gairebé, i, clar, estàvem escoltant un dels...
Clar, és que Carme, m'has deixat flasejar perquè has dit, sí, el cum laude per la Fageda, per donar treball a persones vulnerables, no? Com aquesta empresa amb aquest estil, i dius, fundada per Cristóbal Colón. I clar, m'he quedat mort, perquè dic, com? Cristóbal Colón, a part de descobrir un continent, va fundar la Fageda, i m'he anat ràpidament a Google, que és el nostre rinconcito para todo.
Comprovat, no?
Ho he comprovat i, efectivament, la Fageda va estar fundada per un senyor que es diu Cristóbal Colón, que no és el que va descobrir Amèrica, sinó que és un psicòleg, es diu Cristóbal Colón Palací, sí. I la Carme ho ha deixat...
Però escolta, Rafa, sí. És un home de poca fe o de poca confiança en qui és.
No, jo tinc tota...
Anar a comprovar realment i que havia dit la Carme...
Carme, però, no, estaràs no amb mi que si dius sí. Que la Fageda, la funda de Cristóbal Colón, n'hi ha que comprovar-lo, perquè dic, Carme, igual avui ha desayunat fort i ha dit una cosa que no tal.
I Toni Huguet afegeix que és una bellíssima persona, el Cristóbal Colón fundador de la Fageda.
Ah, vale. Carme, per cert, si vols fundar una empresa igual, t'has de dir com a mínim Isabel Segona o així, sí. Perquè si no, no...
Sí. M'hauré de canviar el nom, perquè això de Carme Munté no...
Carme Munté, una abraçada, moltes gràcies. Cuida't.
A vosaltres, bona setmana.
Vinga, un quart en punt. Marxem a publicitat i a la tornada us oferim un passeig per l'Hospital La Campanya de Santa Anna.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I un dia més volem compartir amb vosaltres tota la feinada ingent en tots els nivells des de l'Hospital de Campanya. Aquesta hora volem fer un passeig per Santa Anna. I ho fem justament amb Anna Garriga, representant de Famílies Ajudant Famílies i sociòloga. L'Anna ens explica quin vincle, primer de tot, l'uneix amb la parròquia de Santa Anna.
Pues mira, nosaltres som un conjunt de famílies cristianes que fa cosa d'uns 2 anys, alguns de nosaltres vinculats a Comunitat d'Alliberament, altres no. Vam començar a tenir com un interès molt gran a viure el que el Papa diu, no? L'Amoris Laetitia, de que la tasca de la família és fer domèstic al món. Vam començar a venir simplement a dinar un cop al mes, a fer una missa i a dinar amb les persones del carrer, no? No només els donàvem menjar, sinó que ens assentàvem amb ells, juntament amb els nostres fills. Primer dinaven els nens i després nosaltres. Fent això a poc a poc, que no sense grans coses, vam anar descobrint doncs, com això ens ajudava, no? I sobretot també una experiència de la família molt més alliberadora, no?
Amb l'Anna Garriga vam fer un recorregut per l'església de Santa Anna durant el Sant Jordi passat. La sociòloga i voluntària de Santa Anna ens explica on estem ara mateix.
Mira, som davant de la Verge, davant de la imatge de Santa Anna i de la Verge, que ha inspirat una mica el que va venir després, no? Quan va arribar la pandèmia, nosaltres, pues, evidentment, vam haver de deixar aquests dinars, que eren tan importants per nosaltres. Vam acollir algunes persones del carrer a casa, etc., i va revolucionar la nostra vida això. Llavors vam, a la pandèmia, doncs clar, estaven tancats a casa, jo tinc 6 fills, soc professora a la universitat, i ara què, no? I vam començar a veure doncs, que algunes famílies amb les que ja teníem contacte doncs, no tenien res per menjar i vam començar a enviar globos. I posteriorment també doncs nosaltres teníem molta necessitat de trucar-nos i d'ajudar-nos i també altres famílies que potser estaven més soles doncs de trucar-los, no? Uns i altres ens acabaven dient la frase de «sou la meva família». I això m'ha anat calant, no? Fins que un dia vam dir això, quan encara no podíem sortir, què tal si ens organitzem una mica més i intentem d'arribar a 10 famílies portant-los aliments i trucant-los, però sobretot com aquesta companyia alliberadora, no?, que és l'Església, no? I d'aquí doncs vam començar unes quantes famílies, i havíem d'arribar a 10 famílies, que hem passat a 120 famílies, unes 60 famílies que ajuden. L'objectiu és una família acompanyar 2 o 3 més famílies, però de manera que la proposta és l'amistat, no? Una mica aquí davant de Santa Anna, per nosaltres és la imatge de la maternitat.
Hola.
Que és en un... És Santa Anna que té els braços oberts, no? I la Verge que sosté el nen, no? En un món on se'ls diu a les mares i als pares, no?, que sols han de poder, que el nen ha d'estar bé, que ha de tenir un èxit, que tal, però que cada vegada, el papa ho diu, no?, per educar un nen es necessita una tribu i cada vegada sembla que hi ha menys adults, no? I això, jo em dedico a la sociologia, això científicament ho sabem. Però això, en el fons, fa esclau. Fa esclau el que té i fa esclau el que no té. Llavors, per nosaltres, la xarxa entre famílies tant la que acompanya com l'acompanyada, però en el fons l'objectiu és treure aquests noms, sinó que totes ens acompanyem, ha estat això, un gran alliberament. No? La Santa Anna protegeix a la mare perquè la mare pugui realment exercir la seva funció de mare. Però una mare no pot fer-ho sola.
Al costat del presbiteri de Santa Anna hi trobem un espai únic per la seva simbologia i per tot allò que s'hi fa.
Pues mira, aquí venen tot un de voluntaris al matí i fan, pues, el banc d'aliments es fa unes entregues de menjar i es preparen les caixes d'aliments. Però per nosaltres la caixa d'aliments és, diguem-ne, com l'excusa per poder arribar a la família. I ves en un moment de gran aïllament, on totes les famílies s'han tancat, no?, per la situació, i simplement és l'excusa, no? És la persona, per això no fem que les persones recullin el menjar aquí, sinó que els hi portem a casa i els truquem. No? A partir d'aquí es desenvolupen mil coses, no? O sigui, l'única cosa que es demana a la família que acompanya o al voluntari que acompanya, perquè pot ser molts tipus, és simplement que porti la caixa. Però no hi ha un horari estipulat, no? O sigui, des d'això s'han produït, doncs, per exemple, persones que han passat les vacances juntes, que van junts a sopar, que s'ajuden amb els fills, situacions que s'estan vivint de violència, doncs hem acompanyat a denunciar i estar al costat, no? El divendres venim aquí algunes mares i venen altres mares a estar simplement i a dinar junts. O sigui, Barcelona i les ciutats en si hi ha una gran soledat, no? I des de la soledat és molt difícil estar bé. Els problemes són més grans. A partir d'aquí, doncs, puc parlar de coses que, doncs, això, des d'ajudar amb els temes de violència, perquè és molt difícil fer-ho sol, des d'ajudar a tenir un nen a la tarda perquè la mare treballa o perquè ha d'anar a una entrevista de feina, és a dir, el que es produiria en un ambient normal de relació entre persones, no? I això ha estat alliberador per tothom. L'última cosa que veníem amb el cor, diguem-ne, trencat, no? Hem vist ja durant tots aquests mesos la violència, no? Sobretot, doncs, com ha augmentat psicològica i física, no? Contra la dona, com l'aïllament l'ha portat moltes vegades a no dir-ho. Penseu que el fet de que nosaltres cada setmana o cada 15 dies arribi una caixa a casa teva i una d'allò i després et truquin fa que allò que no expliques, potser els 8, els 9, els 10 mesos comences a explicar-ho, no? Perquè moltes vegades ja podem tenir les millors polítiques del món, que si no es dona aquesta relació, ningú fa passos, no? Sí, hi ha grans polítiques d'acompanyament a la dona, però moltes vegades no hi ha un suport emocional a aquesta dona, més enllà del terapèutic, psicològic, etc. No, una amistat, és difícil que aquesta dona faci un pas, no? I el nostre objectiu és que la persona, la família, se senti que està acompanyada, que ha trobat una comunitat, que ha trobat una Santana que l'ajuda a la seva maternitat, no? El segon pas que estem vivint ara, que amb el cor trencat, és que ja fa uns dies vam celebrar el funeral d'un nen de 13 anys que es va suïcidar. No era de les nostres famílies, però ara sí, no? Perquè amb les nostres famílies també fem sortides al zoo, intentem, no?, fer que la vida sigui bella, no? Perquè la vida és bella, tot i les situacions que hi ha, no? Transmetre això. Vivir la normalitat i la quotidianitat que viu una família amb fills, no? Llavors, el que hem vist aquests dies és que ja la setmana passada va venir una mare plorant, que venia per un altre motiu, dient-nos que el seu fill, doncs, tenia ideacions suïcides, que estava demanant ajuda a tot arreu i que ningú li responia, que tot estava saturat. I avui han vingut més, no? De mares en què estan patint perquè els seus fills no es volen aixecar i tenen això, no? Llavors, els serveis públics estan saturats. Ho veiem perquè quan diem anem al pediatre i tot, no? És molt, és lent, no? Però és veritat que, més enllà de tota la tasca que han de fer els serveis públics, jo vull fer una crida de tota aquella persona que ens pugui ajudar, no?, a fer una companyia, tant des del punt de vista terapèutic com no, amb aquestes famílies que estan patint tants, no? Perquè una cosa potser és menjar més o menys, una cosa és potser que el nen repeteixi o no, i l'altra cosa és parlar d'un suïcidi. I jo dic, quan hi ha tantes famílies ens comencen a dir que està passant això, alguna cosa greu està passant. Llavors a nosaltres ens situa la idea de que estem en situació d'alerta i estem en situació de guerra, en un sentit profund, i que com més mitjans hi haguin, no? per això més. De vegades les coses poden ser molt senzilles, com una tarda quedar-se amb un nen, com portar-lo al cine, com els professionals ja faran el seu treball, però hi ha moltes coses que cadascú de nosaltres podem fer. I això és una mica el reclam que ara tenim, no? Tant d'ajuda, diguem, terapèutica, fins esperant a que arribi als serveis públics, com ajuda això, a mostrar la bellesa que hi ha a la vida, no? I nosaltres, pues, jo tinc alumnes que potser, soc professor a la universitat, pues, van a veure algun nen d'aquests i se'n van a comprar un gelat. No té més, no fan més, però això ajuda.
I assegudes en un banc de l'Església de Santa Anna i davant de la Verge, va acabar el nostre recorregut amb l'Anna Garriga, i van posar punt i final a aquest passeig amb un missatge per tots aquells que es vulguin unir al gran projecte de l'Hospital de Campanya.
La primera cosa és que l'Església és mare, i la mare vol dir que fa el sopar, o el pare, i al mateix temps parla amb el seu fill, no? Llavors, totes les ajudes materials són benvingudes i al mateix temps totes les ajudes d'anar a menjar un gelat són benvingudes, no? Aquest és el missatge. Estem aquí i estem molt preocupats perquè qualsevol d'aquests nens podria ser els nostres fills, no? Sobretot aquestes famílies viuen en un gran aïllament social, és a dir, no tenen gaire xarxa de suport, i donar aquesta xarxa que no fa falta, moltes vegades centralitzem que han de millorar, jo sóc molt crítica i sóc professora de polítiques públiques, diguem-ne, la gran millora que han de fer els serveis públics, i moltes vegades la nostra tasca és simplement acompanyar-los als serveis públics, no fer més, però tot, cadascú de nosaltres, la fe cristiana té aquesta dimensió de la caritat que tan bé fa el que la fa com el que la rep. I aquí estem. O sigui que qualsevol és benvingut.
Gràcies, Anna Garriga, voluntària de l'Hospital de Campanya i representant de Famílies Ajuda en Famílies.
Gràcies a vosaltres.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Minuts finals del programa d'avui. Què passarà a partir d'ara? 2:15, plusvalua dones a Mireia del Pozo. A partir de les 10 arriba una nova edició de 50 amb Sergi Mas. A les 11, aquí a Ràdio Estel, viu el Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. A 2:15, salut natural per tothom. De fet, ens pots començar a trucar ja, si vols, al 93... 409-2770. A les 4, avui toca Montperico. I a les 6, el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, Mercè. Avui a les 6 de la tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat analitzarem la situació política a Catalunya quan sembla que està més a prop l'acord de govern i d'investidura de Pere Aragonès. Veurem com evolucionen les coses, però sembla que abans d'ahir van avançar les negociacions entre Esquerra i Junts. Això i l'entrevista a partir de les 6, com cada dia, al Mirador.
Doncs no ens ho perdrem, Ignasi, gràcies. A 3:15, ja saps que si et quedes en aquesta casa, 6:45 de la tarda, comencen les vispres des de Montserrat i a 7:45, missa des de la catedral. Com que ja sabeu que a Ràdio Estel en aquests moments us portem diàriament la missa des de la catedral de Barcelona. I a 8:00, avui toca Economia en Valors, amb Salvador Aragonès. Doncs fins aquí el programa, ha estat tot un plaer. Cuideu-vos molt.
Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.